Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Des de COPE Catalunya i Andorra, què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, que us parla com pot. Una lleugera afonia, que espero que no es creï gaire angoixa ni a vosaltres ni a mi, per xerrar d'unes quantes coses. Així que benvinguts, benvinguts. I començarem, i això crec que s'interessa a tothom, té un punt fins i tot d'acudit, d'humor, i un altre punt de que és un desastre, això. De que la cosa no va bé. Perquè mira que, és clar, són coses que es poden arribar, eh? M'estic referint al llenguatge de l'administració. El llenguatge que utilitza l'administració pública per posar-se en contacte amb tots vosaltres. Amb tots vosaltres i amb mi, amb tots vosaltres, no? Per exemple, quan Hisenda t'envia una carta. Poso Hisenda com a exemple perquè seria una de les més enrevesades, encara que totes ho són, eh? Clar, sobretot quan comencem a fer-nos grans o persones que tenen necessitats especials, que han de rebre aquestes cartes i les han d'entendre, doncs te quedes com vaca mirando passar un tren. És a dir, que no lo pilles. Si no tens cap problema, cap necessitat especial, si tens una data adequada, és a dir, que estàs en plenes facultats, tu agafes una carta d'Hisenda i normalment, el primer cop d'ull, insisteixo, he posat Hisenda com a exemple, per això s'estén a tota l'administració, ara reps una carta de l'administració i en una primera lectura és que no ho enganxes, és que no t'enteres, és que has de començar a reinterpretar i a mirar, ostres, i això, ley barra no sé què, no sé quantos, bé. Bé, no, això no m'ho estic inventant. Primer, que és una qüestió que parlis amb qui parlis. És normal, vosaltres mateixos tindreu la pròpia l'experiència de fer-ho, i tranquils, no sou vosaltres. No sou vosaltres. No som nosaltres. És l'administració. Bàsicament, es van analitzar en el seu moment 760 escrits vinculats a ministeris, a governs regionals i autonòmics, a ajuntaments, a organismes estatals, a universitats, i van concloure d'aquests 60 que el 78% dels textos administratius no són clars. 78%. Bé, el cas, els més comprensibles són els relacionats, els que estan relacionats amb la violència de gènere, per exemple, mentre que els més complexes són els que expliquen com sol·licitar una ajuda, una beca o una subvenció. És que tiene bemoles, eh? És que és brutal, això, eh? I aquests arriben que el 98% dels textos que t'expliquen com sol·licitar una ajuda, una beca, una subvenció, el 98% no són falsos d'entendre. És un problema que tenim, però també estem mirant a un gran gegant administratiu que no és fàcil de canviar. Allò de la frase, recordeu aquella dita que diu "les coses de palacio van despacio"? Doncs això és que ni està ni se l'espera. No és que vaya despacio, és que no està. I canviar aquestes coses, primer cal una voluntat política i després posar-ho en marxa. Arriba un acord. Ja sabeu que en aquest país arribar a aquest tipus d'acords no és una qüestió gens fàcil. Encara que sigui una cosa tan evident com aquesta, i encara que sigui una obligatorietat de l'administració fer fàcil i fer entendre a la població, a tota, els seus escrits. Però per què és així? Per què és així? Doncs mireu, és així, d'entrada, i en el seu moment vam estar xerrant precisament amb gent relacionada amb l'administració, d'entrada és així de complicat i enrevessat per no deixar cap forat que no es pugui interpretar com s'ha d'interpretar. És a dir, no deixar cap forat legal per dir, no, és que jo entendí, és que jo dije, és que, clar, en esta carta jo vaig entendre. Doncs, per evitar això, l'administració ho fa d'aquesta manera. Seria una de les raons, eh? Però això es pot canviar. Per què és així? Parlem amb la Ona Domènech, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC de la Universitat Oberta de Catalunya. Ona, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Encantada de ser aquí amb vosaltres.
És un plaer, Ona. I tu entens les cartes d'Hisenda?
No, a mi també em costa molt entendre-les. Sí, sí, totalment d'acord.
En una primera lectura és impossible. Sí, sí. En una primera lectura és impossible.
Sí, exacte. En una primera lectura és impossible i això ja és una mesura que el nivell de llegibilitat d'un text no és gaire bo. Quan a la primera lectura no l'entens i t'has d'aturar i has de tornar enrere, vol dir que ja no anem bé.
Però això, no sé si fins a quin punt l'administració és conscient de tot això, no?
Bé, jo crec que cada vegada ho és més. El que passa que, malauradament, és un mal, diguéssim, que afecta molts àmbits. I, clar, el de l'administració és com molt flagrant, perquè és una entitat, un organisme que ha d'estar al servei de la ciutadania. Llavors, aquest servei públic hauria de començar per utilitzar una comunicació que la ciutadania pugui entendre, no? Una cosa tan bàsica com aquesta. Però no és fàcil, eh? I sobretot quan entrem en àmbits una mica més especialitzats, no? Això, l'àmbit jurídic, administratiu, però també moltes vegades l'àmbit mèdic, eh? Els informes mèdics són molt poc intel·ligibles habitualment i ens afecten directament a la nostra
Correcte.
Salut. Vull dir, que és un problema que trobem a molts llocs i que, bé, les causes són complexes, eh? Però a mi m'agrada molt, hi ha un autor americà que es dedica a qüestions d'escriptura que es diu Pinker, Steven Pinker, que sí. parla d'un concepte que ell anomena la maledicció del coneixement, no? Que consisteix en el fet que quan algú... Això ens passa a tots, eh? Vull dir, quan tenim un molt coneixement sobre un aspecte determinat de la realitat, no? Perquè som experts en un àmbit, això ho pots aplicar a un metge, però també a tu com a periodista, a mi com a lingüista, no? I parlem d'aquell tema, moltes vegades, de manera inconscient, el que ens passa és que no ens adonem, donem per fet que tothom té aquell mateix coneixement que tenim nosaltres. Clar,
aquell llenguatge tècnic, no?
Exacte. Llavors, parlem amb tota una sèrie d'implícits que per al nostre destinatari fa que el text sigui intel·ligible.
Això no podries fer una cosa així, una traducció planera i després una qüestió més legal perquè no quedin aquests resquicis? No sé, digue-ho.
A veure, sí, això, de fet, el que ja es fa... Perquè quan parlem de llenguatge planer hi ha molts nivells. Llavors, un és el llenguatge planer, la comunicació clara adreçada al ciutadà prototípic, per entendre'ns, però després també hi ha aquest llenguatge planer o entenedor adreçat doncs, a persones que realment tenen doncs, discapacitats.
D'acord, saps? Correcte.
I aquí sí que moltes vegades el que es fa és això, una
simplificació?
Versió, exacta, una versió més planera o fins i tot accessible.
Pensem
en persones que tenen problemes doncs, de vista, de visibilitat, de lectura, llavors que puguin accedir a aquesta informació i tinguin aquesta altra versió. Però clar, l'ideal seria que la versió que hi hagués penjada en principi fos una versió entenedora per una persona sense discapacitats importants. No sé si m'explico.
Perfectament.
I que a part d'això tinguéssim altres versions planeres per persones amb dificultats. Però costa molt, eh? Realment jo fa molts anys que m'hi dedico. És complicat, eh? Perquè, i perdona, un altre aspecte que també hi ha és que moltes vegades en els grups dels especialistes hi ha aquell sentiment de si no m'entenen vol dir que demostro que en sé molt i que saps què et vull dir? I això també és un sentiment de, no? de corporativista i que també cal acabar amb això. Vull dir, un llenguatge planer pot estar ben escrit, pot ser formal, pot ser tècnic fins i tot i no... No s'ha de veure, no ha d'estar mal vist, com de vegades passa.
D'acord. Ostres, és un què, i és veritat que fàcil, fàcil, la transformació no és. Ona Domènech, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, escolta, gràcies per aquests incentius que ens has fet del llenguatge administratiu que té tela, molt amable.
Tela, sí, doncs moltes gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Ha estat tot un plaer, gràcies. Doncs és que és així, bàsicament aquest text, i això ho hem de tenir clar, no va dedicat a tu ni a mi. És que sembla que no ens escriguin a nosaltres, va amb un llenguatge tècnic tan elevat i tan retorçat, que ho has de llegir molts cops, va dirigit a tècnics. És que, mira, si us puc llegir un pàrraf, per exemple, no? Apartado que es dedica a la web de la Seguretat Social, a l'ingrés mínim vital, d'acord? Per exemple, és una lectura d'una secció que són unes 22 pàgines tamany foli, i té aquest llenguatge, no?, formal i retorçat. Us llegiré un pàrraf. Se considerará pareja de hecho a estos efectos la constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos 2 años de antelación por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y hayan convivido de forma estable y notoria con carácter inmediato a la solicitud de la prestación y con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años. ¿Es pot entendre? Ho has de tornar a llegir. Si no, no t'enteraràs. Si no, no ho faràs. Bé, deixem-ho aquí i hem parlat d'una evidència, que és el llenguatge de l'administració. Va, que de seguida parlarem de la microbiota, de donants de microbiota. I per què serveix això? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el cor? INSCOR està dedicat a tot això. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, cuidant del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I a més ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita per quan tu ho necessitis. INSCOR, 650 32 55 93 o a la web hi trobaràs tota la informació. INSCORBCN.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. ¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Cataluña y Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Watch me dance, dance the night.
Teníem durants de moltes qüestions. Per exemple, la molt tòpica i típica i habitual donació de sang. Ja sabeu, vas a donar sang per diferents qüestions. Donacions de plasma, donacions de mèdula, etcètera, etcètera. Ara també el banc de sang i teixits ha entrat en els donants de microbiota, microbiota intestinal. Però què és això? D'entrada has de tenir entre 18 i 50 anys. I ja us dic que no agafen a qualsevol. És una qüestió molt, molt exigent. Però per què serveix això? Mira, d'entrada, aquest trasplantament s'utilitza per fer un trasplantament de microbiota, no? Que són aquests bitxos que tenim als intestins, bàsicament aquestes bactèries que tenim als intestins, però que són bones, les bones. Doncs s'utilitza per substituir, en algunes ocasions, les dolentes per les bones, quan hi ha algun trastorn. Però segurament ho explicarà molt millor que jo. Ho explicarà el doctor Jordi Guardiola, que és cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Bé, què és això de la donació de microbiota? Explica'ns.
Bueno, la donació de microbiota serveix per intentar normalitzar la microbiota de gent que té alguna malaltia vinculada. Són unes malalties molt una malaltia molt concreta, que ara en parlarem, vinculada a les alteracions de la microbiota intestinal per intentar revertir aquesta situació.
Llavors, s'agafa microbiota d'una persona, d'un donant, i s'aplica una altra. Ja s'ha de ser compatible o com tipus, com quan dona sang o no?
En principi no. Mira, nosaltres fem aquesta transferència de microbiota fecal o trasplantament de microbiota fecal d'una persona sana, que ha de ser estrictament sana, a una persona que té una microbiota alterada pels antibiòtics i que ha patit una infecció vinculada a aquesta alteració, que es diu una infecció pel Clostridioides difficile, un microbi que està en realitat està per tot arreu, però ens afecta sobretot quan tenim una microbiota alterada per als antibiòtics, i això produeix una colitis, que pot ser una colitis lleu o pot ser una colitis de vegades molt, molt, molt greu. Aleshores, aquesta infecció que està vinculada o afavorida per l'ús de l'antibiòtic, paradoxalment la tractem en antibiòtics. I aleshores, força gent, el 70-80% de la gent es cura malgrat tot, però hi ha una proporció de malalts, un de cada 4, un de cada 5, torna a patir, com persisteix aquesta alteració de la microbiota, torna a patir la infecció a les poques setmanes i entra en un cercle viciós d'infeccions recurrents. I és en aquesta situació on restituir la microbiota amb la microbiota d'una persona sana acaba amb el problema en el més del 90% dels casos. És el tractament més eficaç que hi ha per aquesta situació, i malauradament aquest tractament està poc disponible, i per això hem creat aquest banc de microbiota junt amb l'Hospital Clínic, amb l'Organització Catalana de Transplantament i amb el banc de sang i teixits. Hem fet una aliança per aconseguir donacions de gent d'alta qualitat, molt rigorosament testades, i que permeti solucionar aquesta patologia.
Bé, d'acord. I què ha de fer un donant de microbiota?
Un donant de microbiota el que ha de fer és acostar-se o a l'Hospital de Bellvitge o a l'Hospital Clínic, o escriure un mail als contactes de les unitats de microbiota i contactar amb nosaltres. Aleshores, el procés és més complex del que sembla, perquè en realitat menys del 5% dels potencials candidats a donar els acceptem com donants. És a dir, som extremadament...
Rigorosos en això, exigents, rigorosos.
Molt més complicat que donar sang, molt més complicat. Sí, molt més complicat, vull dir, molt més exigent, perquè a part del risc de la transmissió d'infeccions que testem amb la sang, hi ha la possibilitat de transmetre infeccions a través de la microbiota fecal, i aleshores mirem moltes més coses. I després, com la microbiota s'ha relacionat amb tot, encara que això sigui un risc remot, qualsevol persona que tingui qualsevol malaltia que s'ha vinculat amb una alteració de la microbiota, també la descartem. Per exemple, l'obesitat. No? Si algú té un sobrepès excessiu, doncs ja no l'admetem cap donant per la remota possibilitat de que això pogués predisposar al receptor a engreixar-se. Això és un exemple. O unes malalties autoimmunes. La microbiota juga un paper molt important amb la regulació de la nostra resposta immunitària. Doncs bé, algú que tingui o hagi tingut alguna malaltia immunomediada o autoimmune, tampoc el rebutgem. O algú que tingui un antecedent de càncer o... En fi, hi ha moltes alteracions o viatges recents a països tropicals que pugui comportar. Vull dir, és extremadament...
Rigorós amb això, ja ho veig, eh? Ostres, carai!
La seguretat és cabdal, i si ho fas així, la transferència microbiota fecal feta d'aquesta manera és un procediment molt segur.
Escolta'm, la microbiota es pot conservar? Un cop el donant és acceptat després de passar per tot això, això quant de temps dura? Quant de temps es pot conservar?
No ho sabem. Segurament es pot conservar molt de temps, eh? Però nosaltres hem posat un límit davant de la ignorància. Quan vam iniciar el programa de trasplantaments pel Clostridioides difficile, que va ser el 2014, inicialment es feia amb femta fresca, d'alguna manera. El que nosaltres fem és processar la femta, intentar treure de la femta tot allò que la fa femta, i conservar només la matèria viva, que és la que trasplantem, la microbiota.
D'acord.
Aleshores, inicialment ho fèiem de manera molt ràpida, en poques hores entre la deposició i la transferència. Després es va veure que congelant aquesta femta i processant-la després, els resultats eren igual de bons. I de moment el que fem és conservar la donació fins a 2 anys. Probablement més enllà de 2 anys també seria útil, però no estem segurs.
Carai, doncs, doctor Jordi Guardiola, cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Bellvitge, escolta'm, gràcies per totes aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer, ja sabeu, qualsevol cosa aquí em teniu.
Plaer, moltes gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Adéu, que tinguis un bon dia. Doncs ja veieu com van les coses, eh? És que... I a més, encara que... Ja parlava ell de la conservació, que encara ens deia 2 anys, però que sospiten que pot ser més. La conservació, això encara no està clar. Ho ha explicat el mateix doctor. Però com ja la ciència va trobant solucions per a aquestes qüestions? I ja veieu que la qüestió és exigent, eh? Que no agafen a qualsevol... per qualsevol cosa. Però en aquest cas encara és més curosa la selecció per ser donant de microbiota. Va, que de seguida no. En parlarem ara. La tenim aquí ja, la doctora Carmen Torrejón. ¿Cómo estamos, Carmen? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias.
La doctora Carmen Torrejón del Centre Mèdic Estètic Starbene, aquí a Barcelona. Ja sabeu que hi ha una web on podia consultar qualsevol cosa sobre estètica, sobre dieta, sobre fer les coses. Starbene.es. Però avui nos traes una cosa muy, muy interesante. Y hablamos del intrusismo en la medicina estética. Sí, estamos hablando de una barbaridad, Carmen. Sí.
En medicina estética, pero tristemente este intrusismo, porque nosotros, muchos oyentes lo saben, yo pertenezco a la Junta Directiva de la Sección Colegial de Medicina Estética, pero tenemos un contacto muy directo con el Colegio Médico de Barcelona, y el intrusismo es en muchísimas especialidades.
No. En todas, básicamente en todas, muchas.
Lo que pasa es que en el tema de la estética, quizás porque se habla que es una frivolidad, una banalidad, da igual, ¿no? Entonces, en la Sociedad Española de Medicina Estética, SEME, que es una sociedad científica maravillosa y que vela por los intereses de los ciudadanos, ha puesto en marcha una campaña publicitaria muy interesante que dice tu cara no me suena, ¿no? Del famoso del concurso, y es tu cara no me suena por las barbaridades que se hacen muchas veces en la cara, ¿no? Y entonces han salido unos datos que yo estaba comentando contigo y tú te estabas quedando, no te digo con los pelos de punta porque los pelos de la cabeza no los tienes,
pero... tengo muy pocos, pero de hecho también conforme el ingento de pelo también te la marinera, ¿eh? Ahora que hablabas de pelo, tela.
Tela, sí.
Pero eran cifras que en su día ya comentamos, hace ya tiempo tratamos los temas estos, que son elevadísimas. De entrada, un 65% de los procedimientos estéticos en España están realizados por profesionales no cualificados.
Correcto, es decir, no médicos.
Exacto, no cualificados.
El único profesional que puede hacer un diagnóstico, una elección terapéutica y coger una jeringa en la mano y poner un pinchazo en la cara, para entendernos, es un médico, exclusivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú has dado la cifra que yo quiero que la gente se la empape bien en la cabeza, el 65%, es decir, que es muchísimo.
Una barbaridad.
Es una barbaridad.
Sí, sí. Sí, sí.
Y esto conlleva no solamente las consecuencias de ponerse en manos de alguien que no es profesional, que no es médico, sino qué pasa también, que esas personas, como no tienen ningún tipo de titulación oficial, pues ¿qué ocurre? Utilizan materiales que no están acreditados, que no tienen la supervisión de la Agencia Española del Medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues se puede poner cualquier cosa, cualquier material. Entonces, de ahí vienen luego los problemas, problemas de intolerancia, problemas de infecciones, problemas de migración de productos, caras, que la campaña es muy chula porque dice tu cara no me suena, y es precisamente por las barbaridades que se hacen, porque yo creo que muchísima gente que nos está escuchando ha podido mirar a una persona y dice, pero qué raro.
¿Qué se ha hecho?
¿Pero qué se ha hecho?
¿Qué se ha hecho?
Es decir, lo mira y dice, pero bueno, pero te hablo de personajes públicos,
sí, sí.
Y personajes
no
públicos,
sí,
¿no?
Sí.
Esto se ha puesto de manifiesto, estas estadísticas, en intervenciones quirúrgicas. El 20% de las intervenciones quirúrgicas no las hace un profesional cualificado.
En centros autorizados,
con lo cual las complicaciones luego también se saben. Pero si te hablo ya del sobrepeso y la obesidad, no te puedes ni imaginar, porque cualquier persona con un cursillo que haya hecho de un fin de semana está en grado de poder dar pautas alimentarias. Yo te voy a poner un ejemplo. Estoy el otro día en el gimnasio,
sí,
y estoy escuchando la conversación entre dos mujeres. Una señora mayor, pobrecita, con muy buena fe, preguntando sobre si comía, que si los huevos, que si no sé qué. Y otra persona dándole unas instrucciones, pues debes tomar como suplemento alimentario, y yo estaba intuyendo que no era médico, y le pregunto, perdone, ¿usted es médico? Y dice, no. Digo, pues por favor, señora, acuda a su médico, porque solamente su médico puede diagnosticarla, entender lo que le pasa, y no en una conversación de pasillo al lado de una taquilla del gimnasio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué? ¿Dónde quiero llegar?
Es fácil dar ese tipo de cuestiones, ¿eh?
Correcto, pero, claro. Pero yo creo que hay que decir, a mí a veces, mira, ahora venía en el taxi, me estaba preguntando el taxista, ¿le puedo preguntar una cosa médica? Entonces yo, con amabilidad, se la he contestado, pero he dicho, vaya a su médico. Es decir, no se pueden hacer consultas de pasillo, consultas en un taxi o consultas donde fuere, ¿no? Entonces, por favor, todas aquellas personas que me están escuchando, se pongan en manos de un profesional serio, de un profesional cualificado. Es decir, cuando estamos hablando de profesionales que hacemos las cosas o intentamos hacer las cosas muy bien desde hace muchos años, los precios son más o menos los mismos. Puede haber 50 euros de más, 50 euros de menos, y luego tú puedes elegir por empatía, por simpatía, por muchísimos motivos, ¿no?
Pero sobre todo hay que elegir.
Pero ante todo hay que
seguridad.
Buscar un centro cualificado, un profesional cualificado.
Sí.
Una página web acreditada, es decir, asegurarse de que nos ponemos en buenas manos, pedir todas las explicaciones que consideremos oportunas y luego pedir siempre, que estos son más de 30 años que yo lo vengo diciendo en radio, y es pedir toda la información por escrito. El paciente tiene el derecho a tener el documento de consentimiento informado en su mano escrita, y luego todos los productos que utilizamos en estética tienen lo que se llama trazabilidad, es decir, tienen unas etiquetas con un código de barra, porque son productos que cumplen toda la normativa. Uh-huh. Entonces, esos productos, nosotros las etiquetas estamos obligados a tenerlas, a guardarlas, por si pasara cualquier cosa, que normalmente no pasa, pero saber exactamente de dónde viene el problema.
Y cómo tratarlo.
¿De acuerdo?
Es alucinante esto, ¿eh?
Es que
es un tema que tiras del hilo, y luego estaría el por qué se escoge, si es una cuestión de precio, si es que no lo sabes, porque igual hay personas que han ido que lo ignoran.
Ignorancia puede haber, pero vivimos en la era de la comunicación. Yo creo que es mucho el precio. Es decir, claro, tú ves una sesión 450 euros y ves otra 150 euros y dices, joder, qué carero es el médico de los 450.
Pero por algo será, o sea, aquí
vale,
hay un qué.
Uno piensa
siempre.
Que no, que simplemente
claro.
Querer aumentar el precio, ¿no? Cuando detrás hay producto, calidad de producto, materiales de un solo uso, trazabilidad, hay mucho dinero detrás que justifica esos 450 euros.
Pues mira, os voy a dar una web, que es la web del Centro Médico Estético Star Bene, que allí hacen las cosas bien. Así que, y la primera visita informativa es gratuita con la doctora Carmen Torrejón, que os explicará todo lo que queréis saber sobre lo que tenéis que saber. No sé, dietas, pérdida de peso, estética. Starbene.es, Starbene.es, allí lo vais a encontrar todo. Pero yo os diré el teléfono por si tenéis buena memoria, ¿eh? 93-414-3631, 93-414-3631, Starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, muchísimas gracias.
Un abrazo, nos vemos.
Adeu. Va, que de seguida parlem de dubtes financeres aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Mira, vecino, escucha esto. Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Teniu dubtes legals? Teniu algun problema que necessiteu advocats que us aconsellin per on anar, per on deixar d'anar? Jo sé, deutes, arriba a fi de mes, no s'arriba, com es pot fer, refinanciacions, anul·lacions de deute? Doncs, entre d'altres coses, doncs, per això tenim aquest consultori on podem preguntar a Àrea Jurídica Global. Ens podeu deixar un missatge de veu al nostre WhatsApp, al 699-1309, 699-1309 és el nostre WhatsApp de veu. I els amics d'Àrea Jurídica Global us, almenys, us donaran una orientació, perquè, clar, no solo és un mensaje de voz, sinó que hay que profundizar más, pero por lo menos ya hay una orientación hacia dónde podemos ir. Así que damos la bienvenida a Javier y Arienda López de Àrea Jurídica Global. ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Moltes gràcies, bon dia.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Vamos a por la siguiente.
Venga,
vamos a por esta consulta.
Escuchamos.
Hola, abogados de Àrea Jurídica Global. Veréis, os llamo porque ya no puedo más. Tengo un impago desde hace algún tiempo y aunque tengo seguro de impago en mi tarjeta, por lo que estoy tranquila, no paro de recibir llamadas de recobro. La verdad es que es insoportable y no sé si esto es normal. ¿Lo es? ¿Me recomendaríais acogerme a la ley de la segunda oportunidad? Muchas gracias.
Caray, esto me recuerda un poco al señor del frac. ¿Cómo era? Sí. Al del frac que te cobra, al corredor del frac, pero telefónico.
Mira, si te cuento historias reales que hemos tenido en el despacho...
¿Con el corredor del frac?
Bueno, se llamaba el cobrador de la muerte o algo así. Y era un coche fúnebre que perseguía al deudor por todo su pueblo. Imagínate hasta dónde llega a veces la gente para cobrar deudas.
Madre mía. Bueno, concentrándonos en lo de esta señora que tiene llamadas y rellamadas para recobrar, ¿cómo va el tema?
Lo que tenemos claro es que es una señora que tiene varios préstamos que no cubre, si le llaman de recobros, porque no puede pagar.
Pero hay un seguro de impago, ¿no?
Ya, el seguro de impago es abusivo, eso ya para empezar. Primero, porque es muy caro y no cubre. Si el seguro de impago...
Claro, ¿entonces para qué sirve?
Claro, pues ahí voy, fuerte,
por eso es abusivo.
Entonces,
te obligan a hacer un seguro de impagos que no funciona, pero tú lo tienes que pagar. A veces son 20 euros mensuales. Y luego, cuando no puedes pagar, solamente cubre en casos muy excepcionales, que de salida siempre te dicen que no. Que suele ser un seguro de impago por si te quedas en el paro. y tu empresa no te ha pagado el finiquito y la empresa ha entrado en quiebra. O sea, te ponen muchísimas trabas para no cumplir.
O sea, es muy específico.
Total. Claro, pero teniendo en cuenta, indiferentemente del seguro, si la señora no llega a fin de mes y no ha podido pagar las deudas, lo primero, analizar esas deudas para ver si son abusivas. Porque, como digo, no solo es ley de segunda oportunidad a todo el mundo. Entrando en ley es como si pusiéramos todas las deudas en un saco y lo tiro al río, para entendernos. Se cancelan todas las deudas. Pero ojo, igual dentro de ese saco hay una deuda que le tienen que devolver a la señora 3.000 euros, en otro 4.000, porque si el crédito es abusivo, aún le tienen que devolver dinero a esa señora si ha pagado durante varios años.
Claro, y ver que tenía ya un seguro de impago nos hace ver que probablemente esa tarjeta pueda ser abusiva. Entonces, claro, le diríamos que compartiera con nosotros toda esa información.
¿Cuándo consideramos que, claro, creo que ya lo habéis explicado alguna vez, pero está bien recordarlo, ¿cuándo se considera que un crédito
es abusivo?
Es abusivo.
Se puede ser abusivo por dos vías, porque el interés es abusivo o por la mala redacción del contrato, o porque el contrato tiene letra muy pequeña, o porque en los meses sucesivos que te han ido cobrando, el interés que te cobran es distinto, el mes de enero, el de febrero y el de marzo, aunque cambie un poco. Quiere decir que el banco te cobra lo que le da la gana. O sea, puede ser abusivo no solo por un interés abusivo, sino por lo que se llama falta de transparencia, que es que el contrato no está bien redactado y no queda claro al consumidor. O bien que te lo han concedido sin analizar tu criterio de riesgo, que hay por ahí que te preconceden préstamos de forma alucinante. Muchos microcréditos, estos de 300 euros, van al 2.900 de interés anual.
Es una
cuando
barbaridad.
Se calcula que lo máximo permitido sería el 10 anual. 2.900 anual. No estoy exagerando en absoluto.
Pues lo parece, ¿eh? Porque pues
muchas
del,
marcas
del 10 al 2.000...
Pues claro, la gente es que es buena por naturaleza. Por eso tienen que acudir con todos sus préstamos a un abogado especializado. Nosotros tenemos oficinas en toda España. Somos el primer despacho que acogió una ley de segunda oportunidad en España y más de 10.000 casos. Pero repito, no solo podemos ayudarte con ley de segunda oportunidad, porque si el préstamo es abusivo, hay que demandar al banco, no entrar en ley de segunda oportunidad.
Para eso necesitamos,
hay que analizar cada caso.
O que nos compartan el último recibo pagado o bien el contrato.
Para confirmar
idealmente,
de que son distintos.
Exactamente.
He flipado un poco, Arianda, con esto del seguro de impago, ¿eh? O sea, esto sí, ya en sí mismo sería un abuso.
Claro. El hecho de que haya un seguro de impago ya se está diciendo que hay un abuso por parte del banco. Ya es una punta de lanza de decir, porque esto es abusivo. Ya no se hacen, ¿eh? Ya está prohibido. Esto
es
se hizo
más,
hace años.
Volviendo también un poco, yo creo que a lo que probablemente le preocupaba más a esta señora son estas llamadas de recobro tan insistentes. Sí, sí. Que no te dejan vivir, ¿no? Sé que es una situación extremadamente compleja, hay gente que lo gestiona muy mal y que puede llegar pues a situaciones muy extremas. Sí que es cierto que si analizáramos su caso, que esperamos que podamos hablar con ella más adelante y ayudarla, la ley de segunda oportunidad nos ayuda mucho a poder frenar este tipo de llamadas. No es la única solución, pero es una de las soluciones para frenar las llamadas de recobro.
¿Son legales? Las llamadas, me refiero.
A ver, aquí se podría analizar bien con lupa realmente quién te llama, porque si es el banco quien te llama sí que es legal, pero si el banco ha vendido o cedido tu contacto y tus datos a una empresa de recobro o a un call center...
Eso ya no es legal.
Claro, entonces es muy difícil...
Y es legal, con muchas comillas, ¿eh? Es legal, claro, que no estaría en la cárcel del banco, pero ojo, las llamadas insistentes, no te dice el número, las llamadas insistentes son abusivas y eso es acoso. ¿Vale?
Claro, es un delito.
Luego, cuando al banco le informa el abogado que tiene un abogado la clienta, que no se puede molestar a la clienta, que tiene que llamarnos a nosotros, nos tienen que llamar a nosotros y no lo hacen. Nos tiene que llamar, ¿y quién nos tiene que llamar? ¿El director? No, a mí me tiene que llamar otro abogado. Con lo cual, lo tienen que judicializar o pasarlo al departamento jurídico y entre abogados
claro,
lo aclararemos.
Esto no se hace. Yo siempre le digo muchas veces a los clientes, vamos a analizar la situación. ¿Qué quiere usted, tener la razón o que esto salga bien? Claro, porque tener la razón quizás te cuesta dinero,
tiempo,
pensamientos, ¿no? Y al final no es la mejor solución. Si tú quieres que esto salga bien, déjalo en nuestras manos, aguanta unos meses o incluso solo semanas con estas llamadas. También tenemos trucos, obviamente, para que el cliente nada más empezar a trabajar con nosotros note ya una bajada importante de estas llamadas. Pero serán inevitables hasta que hagamos algo. Entonces, algo se tiene que hacer.
Claro, en manos hay que denunciar, de un abogado se tiene que poner. A las empresas que están llamando por teléfono y tal, desde esos teléfonos, tenemos que poner acciones judiciales contra esas empresas de recobro.
Pues recuerdo el teléfono, 990-77-50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global, 990-77-50, y la web, areajuridicaglobal.com. Y al nuestro WhatsApp para dejar notas de voz de vuestras dudas o preocupaciones, 699-1309, 699-1309. Javier, Arianda López, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de las llamadas de recobro se sale.
Como siempre a vosotros, muchas gracias.
Bé, que estem a punt d'arribar a la una del migdia. De seguida explicarem, continuaré explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE. I després nosaltres parlarem del nou decret que es va posar en marxa fa uns dies, que afecta els antibiòtics que subministren els animals. Llavors els veterinaris no acaben d'estar de tot content amb això. Parlem de seguida. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i tornem. Thank you.